Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts a COPE Catalunya i Andorra, en un dia en el que estem molt pendents d'informacions com la mort d'un nen a l'interior d'un cotxe a Valls, a Tarragona. Una notícia que podria haver estat causada per un cop de calor, segons fonts policials. També hem de dir que s'ha tornat a reobrir el cas de la dona que netejava la ciutat de Barcelona, de la neteja de Barcelona, i que en un primer moment es va tancar el cas i ja s'ha tornat a reobrir per saber si finalment és un amor provocada per aquests cops de calor que malauradament estan patint moltes persones. Així que molta prudència, sobretot a la gent gran, als més petits, i a mi em fa patir, la veritat, la quantitat de gent que veig treballant a primera hora del matí i a migdia, quan la calor és sufocant. Estic veient com treballadors de la Renfe estan fent el corredor del Mediterrani, duent peix amb unes temperatures brutals. Veig gent de la construcció fent exactament el mateix. Jo no sé si s'hauria de repensar que amb aquestes calors extremes és millor no treballar almenys de cara a l'exterior, no? No ho sé, estarem molt pendents de tot el que passi i ara et parlaré d'aquí un moment del que ens espera en quant al temps, perquè, per sort, el cap de setmana baixarà a poc la temperatura. I avui començarem parlant de moltes coses, entre elles de les rebaixes que han començat tot just avui, però el sector es mostra optimista. Però què passa? Que es veu que els descomptes no són com els d'abans. D'això en parlarem d'aquí un moment amb la Pilar Mínguez, que és la directora de Pimec Comerç. Però abans, la predicció del temps i la salutació de què et parla, la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, com et deia, les temperatures baixaran, però ho faran molt poc a poc. De fet, demà dimecres es desactiven els avisos de calor diurna a moltes comarques, però tot i això els termòmetres es mantindran disparats. Aquesta situació continuarà fins a finals de setmana i el cap de setmana baixarà a poc la temperatura. La setmana que ve començarà amb valors ja més propis de principis de juliol. Els mateixos vindran dominats pel sol, però a les tardes les tempestes fortes s'estendran per moltes comarques, sobretot del centre i del nord de Catalunya. I copsem què és el que està passant a les principals vies a Catalunya. Més informació des del Servei Català del Trànsit en té en Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Per una banda, aturades més o menys habituals a aquesta hora de la tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir carregades vies com la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona, autopista del Garraf, zona de Sant Boi, Esplugues, també carregada tant d'entrada com de sortida de la capital catalana, o el tram del Vallès, de l'autopista AP7, també aquesta zona més carregada. Són retencions ja conegudes. Com a incidències, tenim l'accident encara ara a l'autopista AP7 a Sant Celoni, un carril tallat en sentit nord, sentit Girona. Ara aturades només de 3 quilòmetres. 3 quilòmetres de retencions, AP7, Sant Celoni, sentit nord, sentit Girona. I també parlem d'una carretera local tallada per un incendi de vegetació. Estem parlant de la L313 entre Ponts i Guissona, aproximadament. Doncs aquesta via L313 tallada, com us dèiem, per un incendi de vegetació. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3:40, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió,
totalment.
Però Girona. Per un altre club potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És que no sóc un llibre que
amb tu sóc la dona més feliç del món.
El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
Te quiero un montón.
Que pronto llegue el momento.
Momentos, un programa de confidències.
Estimo molt. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos. T'escoltem a Cope Catalunya.
Gràcies.
A les matinades de Cope Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Gol! ¡Gol! ¡Espectacular!
¡El balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Cope Catalunya y Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Bueno, ha arribat el dia que molta gent desitja. Comencem les rebaixes d'estiu. El sector es mostra optimista, tot i que no sé si la nostra convidada pensa que ja s'ha desvirtuat una mica el que són les rebaixes, perquè al llarg de l'any ja tenim ofertes, promocions, etc. Pilar Mínguez, directora de Pimec Comerç, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
S'ha desvirtuat una mica tot plegat? Encara me'n recordo la imatge d'aquelles senyores a la porta del Cort Inglés intentant cobrir-se la porta per anar tota pastilla per entrar, no? S'ha perdut una mica això, no?
Home, sí, aquesta imatge doncs, tan icònica que tots tenim a la ment, doncs, la veritat és que ja ha passat una mica la història, tot i que encara doncs, hi ha persones fidels en aquest moment de les rebaixes. No? Però sí que és veritat que amb el nou canvi de model de consum, no? amb les ofertes permanents de les grans plataformes, doncs estan transformant les inèrcies del consumidor, no? Acostumant-lo a comprar sempre amb descomptes i oblidant-se d'un calendari comercial que marca la finestra d'oportunitat on poden accedir a preus especials, no? Uh-huh. Per tant, aquest canvi de model està causant aquest canvi de dinàmica, tot i que, doncs, per molts consumidors, afortunadament, les rebaixes són les rebaixes.
Clar, això, clar, constantment hi ha promocions i és, com deia vostè, una borratxera en què uh-huh. es fa una mica distorsionar el que eren realment les rebaixes tant d'estiu com d'hivern.
Correcte, mira, pel comerç tradicional, pel petit comerç, utilitzava les rebaixes per liquidar els estocs, no? Però cada cop es veu superat amb aquesta dinàmica que comentava de les grans plataformes, no? Amb un model logístic més eficient i amb preus molt més baixos que el que fan, doncs, és desvirtuar i canviar totes aquestes dinàmiques.
Ja. Els botiguers asseguren que hi ha més alegria de consum i per aquest motiu les seves expectatives diuen que són moderadament positives, ja que creuen que la gent gastarà més.
Uh-huh. Aquesta és la diguem-ne que la previsió, no? Tot i que no tenim la boleta màgica, però les dades doncs ens auguren que segurament doncs serà aquestes rebaixes tindran un to moderadament positiu, no? Per què? Pues perquè tenim un context global que així ho apunta, no? És a dir, augurem que hi hagi un augment del 22% de la contractació, doncs, de persones que treballaran en el sector. Per tant, això denota una confiança en la campanya que serà activa. També és veritat que hi ha menys estoc acumulat perquè hem tingut una temporada de primavera amb bon temps, i per tant això, doncs, ha fet que l'estoc que tindrien les botigues, doncs, ja ho han anat podent posant en venda, doncs, aquests mesos, no? Uh-huh. Per tant, hi haurà menys descomptes, i menys variat. Però sí, s'augura, perquè el consum domèstic és fort, i per tant, doncs, hi haurà força activitat en aquestes rebaixes.
Clar, i amb el tema del bon temps, Pilar, que fa que la gent surti més al carrer, passegi, i per tant, aquesta circulació també provoca que es compri més i que s'entri més a les botigues, no? I fan, aprofitant el refugi climàtic de la botiga per estar una estona i de pas comprar.
Evidentment, en el moment que hi ha moviment de ciutadans pels nostres carrers, pels nostres eixos, pels nostres pobles, això el que fa és que hi hagi doncs, un augment del consum, no? El que sí que tenim que veure, i al final de les rebaixes nosaltres ho avaluarem, serà veure quin és el tiquet mitjà que ha gastat el ciutadà, no? Perquè a vegades confonem, no?, l'entrada d'un client amb una venda tancada. Per tant, per això dèiem, no?, de moderadament positiu, perquè hem esperar les xifres reals que valorem al final d'aquesta campanya. Però tot denota, les dades econòmiques així ho reflecteixen, que serà una campanya dinàmica.
Mm-hmm. Pilar, amb el tema de la compra online, òbviament, molta gent ja s'ha afegit a això, però tot i aquesta facilitat per comprar, hi ha molta gent que encara s'estima més anar a la botiga i emprovar-se les coses, no? Perquè no sé quant tant per cent del que comprem online després acabem retornant-lo.
Bueno, aquesta és una dinàmica que, com dèiem, els nous models de consum s'està produint, no? És cert que estem utilitzant més les botigues com un showroom, vaig, em provo i després online compro el producte, no? Per això també el ciutadà ha de començar a tenir una mica d'ètica de consum, no? És a dir, aquest retornar al producte, doncs, denota que som menys sostenibles amb el planeta, no? És a dir, perquè són missatgers amunt i avall, l'embolcall que ningú se'l queda i acaba amb la paperera, doncs, d'una ciutat. Per tant, això són comportaments que bueno, aquests canvis de dinàmica estan produint, no? La venda online, evidentment, és una realitat que tenim, però hem d'intentar també equilibrar, no? És a dir, nosaltres apostem que el consumidor vagi a la botiga, obtingui una experiència de compra que li pot donar, doncs, el comerç de proximitat, amb aquest assessorament personalitzat de la persona que està al capdavant de la botiga, que li assessorarà i li ofertarà, doncs, el millor producte o servei que necessiti el client, no?
Efectivament.
I això, malauradament, una plataforma online no t'ho pot donar, no?
No.
No hem de perdre de vista el contacte, doncs, personalitzat que et pot donar, doncs, aquesta persona que està a la botiga.
Imagino, Pilar, que com sempre ho diem any rere any, no ens hem de deixar enlluernar pels descomptes, i és recomanable fer una llista, no? Jo quan vaig al supermercat intento anar amb la panxa plena, perquè si vaig amb la panxa buida començo a agafar de tot, no? Doncs imagino que per anar a comprar a les ofertes, les rebaixes, també s'ha de fer així.
El mateix. Nosaltres sempre donem uns consells molt pràctics perquè la gent, doncs, pugui afrontar les rebaixes, pues, amb aquest raonament, no? De que has de fer una llista, has de revisar primer l'armari de casa per veure, doncs, que no evitar que tinguis peces duplicades o articles duplicats. Establir un pressupost també és important, no? Les economies de les famílies necessiten, doncs, això, tenir molt clar quina és l'economia de batalla, i per tant establir un pressupost, i el que deia, no? Buscar o cercar aquestes experiències de compra del comerç de proximitat, no? Uh-huh. Intentar comprar els primers dies, perquè així pots trobar més diversitat i les talles que necessites. comparar els preus també és important, no? Perquè pot ser el mateix article o tipologia d'article, igual el pots trobar en diferents preus a diferents botigues, no? I sobretot una cosa molt important que per nosaltres hi donem molt, molt d'èmfasi és prioritzar la qualitat, no? És millor una peça bona, no?, amb descompte, que no moltes a baixa qualitat, no? Per tant, hem de tendir, perquè això també el que fa és un consum responsable i sostenible. I entenem que la nostra tipologia de comerç et pot brindar totes aquestes possibilitats, no?
Jo sempre opto, senyora Mínguez, pel quilòmetre zero, perquè el que costa cada botiguer aixecar la persiana cada dia, donar-li la llum al treballador o treballadora que tinguin, i hem d'intentar conservar aquest comerç de proximitat, no? Perquè avui en dia et deixen a un carrer principal de qualsevol ciutat d'Espanya i no saps realment si estàs a Barcelona, a Vigo, a Albacete o a Sevilla, no? I crec que el comerç de proximitat dona doncs aquesta característica única de cada ciutat.
Evidentment, no? El comerç és vida, i aquesta és una frase molt, molt reiterada constantment, no? Perquè dona llum, dona seguretat, evidentment, i dona, cohesiona socialment els nostres barris i les nostres ciutats, perquè genera ocupació i genera riquesa. Per tant, creiem que entre tots hem de protegir doncs aquest model de comerç que tenim, i sobretot aquí a Catalunya, que és molt propi i molt nostre.
Bueno, jo no sé què és el que més es vendrà, si biquinis, banyadors, però els electrodomèstics de ben segur que sí, perquè mira, tot just ha arribat aquesta onada de calor i hem d'estar ben ventilats. Ja en farem després el resum d'aquest pas amb tot plegat, però des d'ara i fins a quan estaran les rebaixes, Pilar?
Doncs, en principi, comencen el dia 1, tot i que hi ha gent que fa temps que està fent aquests descomptes, però sí, això dependrà també de lo que deia, l'estocatge, no? És a dir, quan abans el puguin liquidar, doncs finalitzaran aquests descomptes, no? Per tant, entenem que això no durarà gaire en aquest sentit, no?
Doncs aprofitem. Ja ha fet vostè la llista, Pilar?
Ja l'he fet, sí, ja l'he fet.
Doncs,
sempre hi ha productes que necessites comprar i aquest és el moment més òptim per fer-ho.
Clar que sí. Pilar Mínguez, directora de Pimec Comerç, ha estat un plaer. Gràcies per haver estat amb nosaltres. I vigili amb aquestes onades de calor tan fortes, perquè déu-n'hi-do el que ens espera amb aquest canvi climàtic. Gràcies,
sí,
Pilar. Una abraçada.
Gràcies a tots. Vagi bé.
Adéu.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Alegría, sangría, Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría, Don Simón, sangría, Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría, Don Simón.
Ay. La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos en la linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados, tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley. A través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%.
Uh-huh.
Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier tipo de deuda.
Los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
Y en una buena universidad.
Pues estamos bien, ¿no?
Sí, es que es un sector nuevo, todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, porque de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Bueno, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
Hay de todo, ¿eh? Hay muchas familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, ni y vienen al abogado, ¿no? Como confidente, como si fuera un cura, incluso.
De hecho, tenemos el derecho, tenemos el secreto de confesión, nosotros también.
Muy bien, muy bien. Como tiene que ser.
Entonces, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables. A veces la última
intenta llamar
solución
al propio banco o pedir, el problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
o a veces te la dan sin que la ofrezcas. Claro,
tienes
con un
crédito
interés
al 10
abusivo.
Y firmas otro al 15 para pagar el 10, matemáticamente estás pagando el quito al 25. Y luego pides otro, que es más caro. Cuanto más caro, más fácil te lo dan al 25 y lo estás pagando al 50.
La bola.
Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros, porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
Después de la pandemia, ¿os habéis encontrado, Ariadna, con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante?
Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos dan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, vale, yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
y
tal.
Y nadie me ha ayudado.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-73-0906, 900-73-0906, ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Ariadna López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
A vosotros.
terç de les morts a Catalunya tenen com a causa una malaltia cardiovascular. Cada dia moren 96 persones pel que s'anomena mort sobtada. El que s'ha demostrat és que la instal·lació de desfibriladors en espais públics pot arribar a salvar vides. De fet, cada vegada n'hi ha més en equipaments per on passa molta gent. És el cas, per exemple, de les comissaries de Policia Nacional. Recentment s'han instal·lat desfibriladors a les comissaries de Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar i Puigcerdà, gràcies a una iniciativa de la Fundació Espanyola de Salut. Cada minut compta en cas d'un atac de cor i aquests aparells permeten detenir l'arrítmia i salvar la vida de la persona afectada. A Espanya hi ha una taxa de 7 desfibriladors per cada 10.000 habitants, però encara estem lluny dels 40, que seria la xifra ideal. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, cada any a Espanya es produeixen prop de 35.000 morts sobtades, una cada 15 minuts, i el 70% es produeixen fora de l'àmbit hospitalari. Per això és important que hi hagi desfibriladors en punts estratègics on poden anar doncs, molts ciutadans, com és el cas de les comissaries de la Policia Nacional, especialment a les dependències on es tramita documentació, com explica el Juan Soriano, que és secretari de la Fundació Espanya Salut.
Estos puntos estratégicos son vitales para intentar revertir cualquier episodio de paradas cardiorrespiratorias que de forma súbita, de forma imprevista, nos puedan suceder. Concretamente, hablamos ahora de Policía Nacional, dependencias administrativas, donde todos los ciudadanos de este país en algún momento tenemos que acudir y obviamente transitan muchísimas personas al cabo del día, al cabo del mes, al cabo del año, ¿no?
Per les diferents dependències policials de Catalunya, que ara ja disposen d'aquests equips, van passar l'any passat més de 221.000 persones. El Juan Soriano recorda que les administracions destinen molts recursos, també econòmics, a la prevenció d'accidents, que ja està bé, però demana que hi hagi una mica més d'equitat i s'inverteixi més en aquest tipus de desfibriladors.
Claro, 16 veces más muertes como consecuencia de paradas cardiorrespiratorias, muerte súbita, que el tráfico. Si pensamos todos los esfuerzos que se dedica por parte de nuestras administraciones a prevenir los accidentes de tráfico, que es muy loable, pues está muy bien. Sin embargo, quizá echamos en falta que el mismo esfuerzo inversor se produzca para dotar una red pública de desfibriladores que, repito, pues pueden ser tremendamente útil visto estas cifras.
Hem de dir que la Fundació Espanya Salut és una entitat benèfica nascuda a l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona, la integren una cinquantena de professionals mèdics de reconegut prestigi i impulsa projectes dirigits a la prevenció, a mantenir, per exemple, hàbits saludables i de salut col·lectiva.
A Catalunya ja hi ha una vintena de dependències policials que ja han instal·lat un desfibrilador, però encara falta feina per fer. En el cas de Girona, per exemple, encara està pendent la comissaria de Figueres i una persona que està col·laborant amb aquesta tasca amb la Fundació Espanya Salut és l'Antonio Navarro, que fa uns anys va ser precisament el responsable de premsa de la Policia Nacional a Catalunya.
Sí, el que ens ha explicat l'Antonio Navarro és que els agents de totes aquestes comissaries doncs, reben una formació específica per poder fer servir els aparells, que en aquest cas són d'última generació, tot i que diu que és relativament fàcil i no cal tenir massa coneixements previs.
Porta un software intel·ligent que, com abans parlàvem, detecta si una persona que ha caigut a terra i que ha perdut la consciència doncs, pot ser degut a un atac cardiovascular,
clar, un ictus o un infart, exactament.
Exactament. O no, o realment ha sigut un desmaiament, un recalor, per qualsevol motiu, o fins i tot un coma etílic en alguns casos, o un coma diabètic, no?
Ja ho dèiem, que les comissaries de la Policia Nacional són equipaments pels que passa molta gent, que va fer sobretot tràmits, com el DNI. Cada dia hi passen unes 4.500 persones i gràcies a aquests aparells doncs, s'ha pogut salvar alguna vida.
El primer aparell que es va posar va ser el CIE, el Centre d'Internament d'Estrangers. Curiosament, ara fa dos anys, estic parlant del 2015, però ara fa dos anys, un intern del CIE de 29 anys el va salvar la vida d'un atac cardiovascular. Clar. I aquí tenim, l'any passat i fa dos anys també, tenim experiències d'oficines de tramitació de documents de Policia Nacional de Catalunya, de gent que estaven esperant a ser atesos per renovar el DNI i el passaport, van tindre un atac, se'ls va posar i en dos casos d'ells també se'ls va salvar la vida.
El 30% de les defuncions anuals a Catalunya hem de dir que es deuen a causes de malalties cardiovasculars. Estem parlant d'unes 19.000 persones. El 47% són homes i el 53% dones. Però a Catalunya es donen els índexs de mortalitat més baixos a Espanya per aquest motiu.
Hoy vamos a hablar con Javier Bilda, que es responsable de formación de la Fundación España Salud. Señor Bilda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué importante es tener un desfibrilador cerca, ¿no, señor Bilda?
Hombre, pues es tan importante como la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando uno tiene una parada cardiorrespiratoria, lo que se llama, lo que se conoce como una muerte súbita, disponemos como mucho de 10 minutos para poder actuar. Primero hay una parte que podemos hacer con nuestras manos, que es el famoso masaje cardíaco. Pero esto no va a revertir la parada cardíaca. Esto lo único que va a conseguir es mantener con vida a la persona hasta que llegue o los servicios de emergencia con un desfibrilador o alguien que tenga cerca un desfibrilador, ¿vale? Es lo único que va a poder revertir una parada cardíaca.
Decía yo que en España se producen alrededor de 35.000 muertes repentinas anuales, una cada 15 minutos. Es mucho, ¿eh?
Pues sí, prácticamente es la primera causa de mortalidad en estos momentos, hasta ahora junto con el cáncer, pero hasta hace muy poco, hasta el año pasado, era la mayor causa de mortalidad en España, y multiplique usted por 15, por 20 o 25 las muertes por accidentes de tráfico. Que no digo que no sea importante seguir con las campañas de concienciación, pero hombre, cuando estamos hablando de 1.000 o de 2.000 muertes comparados con 35.000, creo que alguna cosa también podríamos hacer respecto a las paradas cardiorrespiratorias.
Está clarísimo. ¿Cómo es un desfibrilador? Ahora explicaremos cómo funcionan. ¿Cómo es físicamente para las personas que no lo hayan visto nunca?
Pues es un aparato que pesará entre los más ligeros, pesan 1,5 kilos aproximadamente, y los entre 1,5 kilos y 3 kilos. Es un aparato que es totalmente inteligente, 100% seguro, y que una vez tú lo colocas las palas, los parches en el pecho del paciente, él toma todas las decisiones por ti. Tú no puedes equivocarte en absoluto. En definitiva, lo peor que puedes hacer es no hacer nada, ¿eh? Porque es muy sencillo y el aparato toma la decisión. Si el aparato detecta una fibrilación ventricular, es decir, que el corazón, en lugar de latir, vibra, es cuando entonces te aconseja hacer una descarga. Pero tú no vas a tomar la decisión, la va a tomar el aparato.
¿Son caros los desfibriladores? Lo digo porque cada empresa tendría que tener en todos los trabajos un desfibrilador, ¿no?
Pues mire, es tan triste como que un desfibrilador puede costar entre 1.000 y 1.500 euros, aparte de lo que es el mantenimiento, y cada 4 años aproximadamente cambiar electrodos y baterías, o pedir un alquiler o renting, que estaríamos hablando entre 35 y 45 euros al mes.
Pero esto,
¿por qué? Es la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.
Pero ¿y esto por qué no se hace?
Vamos a ver, yo siempre pongo el ejemplo de que algo hicieron bien los bomberos o los que vendían extintores, que obligaron a que cada 25 metros hubiese un extintor.
Sí.
¿Cuánta gente conoce usted que haya muerto por un incendio?
Pocos.
Con eso quiero decir que, o sea, con 200 o 250 personas han muerto el año pasado. Con eso no quiero decir que no haya que poner los extintores, pero hombre, que cada 500 o 1.000 metros hubiese un desfibrilador al acceso de la población en general, creo que sería lo suyo para evitar una gran parte de estas 35.000 muertes.
Y además dice usted que es un uso sencillo, ¿no?, el desfibrilador.
Muy sencillo. Usted abre el desfibrilador y el desfibrilador te empieza a decir todo lo que tú tienes que hacer. Te dice que quites la ropa del pecho del paciente, te dice que pongas los parches y te indica perfectamente dónde tienes que poner uno a la derecha y otro a la izquierda. Te dice cuándo no lo tienes que tocar porque te hace un electrocardiograma en tiempo real, y si detecta la fibrilación ventricular, te dice que aprietes el botón para dar el chispazo.
Claro.
Es así de simple. Lo que le acabo de contar es así de sencillo.
Sí, sí. Lo que no entiendo, no quiero entender, es por qué no hay más desfibriladores obligatorios en todas las empresas.
Pues usted lo acaba de decir, porque no es obligatorio. Esta es la gran paradoja, que mientras los extintores, las bocas de incendio y un montón de cosas que hay, pues son de uso obligatorio, el desfibrilador prácticamente no lo es. Para que se haga una idea, además tiene otro problema, y es que el tema de los desfibriladores está transferido a las comunidades autónomas. Y cada comunidad autónoma legisla en función a lo que le ha parecido. Paradojas. En un hotel de Madrid, con 50 habitaciones, es obligatorio poner un desfibrilador. En Cataluña es si tiene más de 28 metros de altura.
Bueno, pues algo obviamente se está haciendo mal en el Departamento de Sanidad, ¿no?
Está claro, pero no solo es Cataluña, ¿eh? En Canarias, por ejemplo, en los hoteles es a partir de 2.000 personas. En Madrid, todos los colegios tienen la obligación de tener un desfibrilador. En Barcelona, a partir de 2.000 alumnos. A ver, pero le podría contar en cada región, cada comunidad tiene una legislación distinta, pues, y a cuál más rara.
Pues no entiendo, porque la vida de cualquier español, de sea donde sea, es la misma, ¿no? Uh-huh. El valor de la vida.
Pues eso es lo que yo pienso. Yo creo que tendría que haber un consenso a través de las instituciones de homogeneizar dónde es obligatorio y dónde no es obligatorio el disponer de un desfibrilador. Yo diría que por el precio que tiene, hombre, pues prácticamente tendría que ser obligatorio en casi todos los sitios.
En los campos de fútbol sí que hemos visto desfibriladores.
Sí, pero fíjese usted que el campo de fútbol es obligatorio en función al aforo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando un campo de fútbol está lleno, pues tiene que tener desfibriladores. Pero cuando un campo de fútbol están estrenando los chiquillos, mejor no tienen la obligatoriedad de tenerlo.
Pues qué vergüenza.
Pues esto es así.
Luego llegan los llantos y las desesperaciones, ¿no? Y no, los pésames de, ay, lo sentimos mucho. Sí, claro, pero si hubiera habido un desfibrilador que cuesta eso, qué ridículo, que eso se gasta en cero coma, podemos salvar vidas.
Está claro. Hay que hacer mucha concienciación, hay que hacer mucha campaña en este sentido. Y las autoridades, pues yo no entiendo el motivo por el cual no acaban de entender que el uso del desfibrilador, pero ya no solo el tener una red importante de desfibriladores, sino que además concienciar a la gente de qué es un desfibrilador, dónde están y lo fácil que es utilizarlo.
Javier, una pregunta antes de terminar. ¿Hay posibilidad de saber en nuestros municipios, en las ciudades, dónde se pueden encontrar los desfibriladores disponibles o no?
La única aplicación fiable en estos momentos es la que es una aplicación que se llama Ariadna.
Ariadna.
Que está impulsada por la Cruz Roja. Ajá. Y ahí hay una red de voluntarios que allí donde ven un desfibrilador hace una foto y se localizan. Y hay muchos desfibriladores ya ubicados.
Perfecto, pues lo tendremos muy en cuenta. Pues Javier Vilda, responsable de formación de la Fundación España Salud, gracias por haber estado con nosotros. Y me resulta vergonzoso, penoso, que en un país como España, por unos 1.000 y poco euros, se pueda tener obligatoriamente un desfibrilador, porque estamos hablando de vidas humanas. No estamos hablando de tener más fresco o menos fresco en un trabajo, que también es importante, sino de un desfibrilador. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y gracias por haber participado con nosotros en La Linterna. Buenas
tardes. Gracias a ustedes. Adiós. Tiri,
tiri, tiri. Bueno, las 7 de la tarde, 37 minutos, Linterna COPE Cataluña y Andorra, y te voy a pedir que antes de que sigas con lo tuyo, me escuches, porque esto te puede interesar y no lo puedes dejar pasar. Si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa, vas a ahorrar directamente. Tienes que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora seguimos con lo que estábamos haciendo en La Linterna de COPE.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tot i que el dret a la desconnexió està recollit legalment des de l'any 2018, la realitat és que molts treballadors se senten compromesos o sovint obligats a estar disponibles fora de l'horari laboral, especialment si ocupen càrrecs de responsabilitat. Desconnectar no només significa apagar el mòbil de la feina, és una manera de protegir la salut mental, reduir l'estrès i combatre l'insomni. Estar permanentment enganxats a dispositius electrònics ens impedeix descansar, recarregar energia i gaudir de la vida personal. Les vacances són un temps valuós per reconnectar amb allò que ens fa feliços, les persones que estimem, la natura, el silenci o simplement el plaer de no fer res. La tecnologia ens facilita la vida, però no hauria de controlar-la. Aprendre a desconnectar és essencial per tornar amb més claretat, energia i benestar, com avui hem analitzat a Rere Cope Catalunya d'Andorra amb el professor d'Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, l'Antoni Baena, que ha parlat amb el Ricard Álvarez.
Com bé deies, tot i estar reconegut per llei, la desconnexió digital durant les vacances continua sent una assignatura pendent per a molts treballadors espanyols. Segons dades de l'estudi Infojobs 2024, 6 de cada 10 reconeixen que no aconsegueixen desconnectar de la feina, tot i que la xifra ha millorat des del 2021, quan el percentatge arribava al 71%. Aquesta manca de desconnexió té efectes directes sobre la salut mental i física, com explica l'Antoni Baena.
Sobretot té efectes relacionats amb que seria l'ansietat, el burnout, no? A no poder desconnectar, i això al final repercuteix perquè doncs, a mesura que van passant doncs, el temps, la no desconnexió el que fa és que no recuperis realment, no? Aquesta capacitat de treballar bé.
La hiperconnexió afecta especialment els professionals amb càrrecs de responsabilitat o sectors com el sanitari, jurídic, màrqueting, digital o el periodisme. Segons Baena, les eines digitals, com el correu electrònic o el WhatsApp, tenen molt a veure.
El fet de tenir únicament un únic mòbil, un únic número de telèfon, fa que no puguis diferenciar el que és la vida personal de la laboral, o que si ho has, que per fer-lo realment costa molt més que per tenir-lo activat. Això és una de les situacions que passa.
Els símptomes d'aquesta manca de desconnexió poden incloure ansietat, insomni, irritabilitat i fins i tot problemes digestius. Tot plegat acaba afectant el rendiment i el benestar general del treballador.
Estàs dormint malament, t'aixeques, no has descansat, l'ansietat es dispara, la memòria comença a dir, bueno, he de revisar aquests documents, i al final acabes, doncs, realment, procrastinar una mica, allò de dir, ostres, no tinc forces, i és un peix que es mossega la cua, ja. Fins que al final et trobes en una situació que la teva feina és pitjor del que podries ser, no?
Baena conclou que cal una educació digital més clara i un ús conscient de la tecnologia per protegir tant la salut mental com física dels professionals. I en ple inici del període de vacances, Infojobs torna a posar sobre la taula aquesta qüestió clau de la desconnexió digital. Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra, Mònica Pérez, directora d'Estudis i Comunicació d'Infojobs, ens ha explicat les dades preliminars del seu estudi anual que apunten que la situació no millora, sinó que empitjora.
Lo cierto es que no pinta muy bien. Parece que estamos empeorando, ¿no?, en lo que sería una buena práctica de desconexión digital.
L'any passat, gairebé un 70% de treballadors espanyols, també a Catalunya, reconeixien no desconnectar fora de l'horari laboral. Aquest 2025, la xifra encara podria augmentar. Això suposa un retrocés després d'anys de millora lenta, però progressiva des de la pandèmia.
Del 24 al 25 sí que estamos viendo que posiblemente se va a producir un cambio de tendencia y vamos a volver a empeorar.
En època de vacances la situació millora lleugerament, però no prou. Un 60% de persones seguien pendents del mòbil o el correu durant els seus dies lliures de l'any passat. Especialment greus són els casos de col·lectius com els autònoms. 9 de cada 10 no desconnecten, i treballadors de sectors com el turisme, la restauració o els periodistes, que sempre estem connectats.
Los autónomos aquí, por desgracia, sí que es verdad que se llevan la palma, porque los datos siempre nos han señalado que, fíjate, con los porcentajes que comentábamos antes, hablamos de que el 9 de cada 10 autónomos están conectados o viven conectados.
Mònica Pérez recorda que el dret a la desconnexió digital està regulat per llei i reclama responsabilitat tant per part de les empreses com dels treballadors. Apostar per una bona higiene digital és clau per protegir la salut i millorar la conciliació.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ojo, con esa huelga los jueces nos están defendiendo. Nos están defendiendo. Porque cuando la independencia judicial está amenazada por el poder político, somos los ciudadanos los que terminamos pagando con nuestra libertad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿La gestión de residuos de mi empresa?
Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas, porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! Y si está conmigo, le matarán también.
¿Quiénes son ellos?
Clint Eastwood.
Está usted entre la espada y la pared.
Ruta suicida. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Bueno, d'aquí un moment a la linterna de COPE Catalunya i Andorra arribarà la informació i sobretot tindrem la mirada posada en el que ha passat a Valls i la mort d'aquest menor de 2 anys a l'interior d'un vehicle. D'aquí un moment la companya Yolanda Bernal ens donarà més dades d'aquesta horrible notícia. També parlarem d'altres històries i també d'esports. I atenció perquè avui a 2:15 celebra el sorteig, comença a les 8, però a 2:15 serà el sorteig del calendari de la Lliga Espanyola. Hi ha molta gent que té unes ganes terribles de saber què és el que passarà, i no m'estranya, perquè apunta a ser una lliga interessant la propera, que comença a mitjans del mes d'agost. Com dèiem, d'aquí un moment la informació, i recordar-vos que si voleu tenir informació de tot allò que fem al llarg de la programació de la cadena COPE a Catalunya, a través de la plana web COPE Catalunya, allà ho podeu trobar des de programes, entrevistes, el podcast i també tota la informació. I també ens podeu seguir, òbviament, en directe, tot i que som conscients de que hi ha molta gent que aquestes hores no escolta la ràdio perquè està treballant o bé perquè no pot, i s'estima més, doncs, aquestes nits tòrrides escoltar-nos a partir de, no sé, de les 3 de la matinada. Així que podem dir bona nit, bona tarda, bon dia, el que sigui. Ara tornem. No marxis. Continues escoltant la linterna.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Cataluña y Andorra.
COPE Catalunya i Andorra. Arriba el moment, com dèiem, de l'actualitat i comencem parlant d'aquesta horrorosa notícia. L'Ajuntament de Valls ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort d'un menor de 2 anys a l'interior d'un vehicle aparcat al polígon industrial del municipi. Demà al migdia es farà 1 minut de silenci en record de l'infant a la plaça del Blat. El pare de la criatura, que treballa en aquest polígon, per un descuit se l'ha oblidat a l'interior del vehicle quan anava a treballar i no s'ha adonat fins a l'hora de dinar. El nadó ha mort, tot apunta per un cop de calor. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, sens dubte una tràgica notícia, però és que les temperatures extremes que estem tenint aquests dies han provocat també la mort de 43 persones a Catalunya entre el 22 i el 30 de juny, segons un informe de l'Institut Carles III. De fet, a Catalunya acabem de tancar el mes de juny més calorós de la seva història amb un rècord de temperatura nocturna a Barcelona. Per cert que, després de la mort d'una treballadora del servei de neteja dissabte passat, l'Ajuntament de Barcelona es reunirà finalment amb les 4 empreses concessionàries del servei per avaluar els protocols previstos per onades de calor. Avui, segons la CGT, 2 treballadors més del servei de neteja de Barcelona han hagut de ser atesos també per culpa de les altes temperatures. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
Són temperatures altes i sostingudes i, per tant, això també, jo crec que a tots plegats ens obliga a fer un esforç addicional de seguiment dels protocols i de compartir doncs, com estan funcionant. I això és el que farem en les properes hores convocant a totes les empreses.
Els sindicats reclamen a les empreses que apliquin correctament aquests protocols i més inspeccions, però és que els treballadors també han de ser conscients de quan es troben en una situació de perill, com explica la Reyes Solaz, que és responsable de salut laboral de la UGT.
Que s'esforcen, no és conscient de quan perd la sudoració, perquè és un dels factors, el perdre la sudoració, de que t'està donant un cop de calor, no? I llavors és quan la gent cau i li està donant el cop de calor realment.
I degut a les altes temperatures, tant de dia com de nit, l'Ajuntament de Barcelona ha activat un dispositiu especial per protegir les persones més vulnerables, concretament un centenar de persones que viuen al carrer i que es troben en situació de risc. Els hi reparteixen aigua, ventalls, gorres i els informen també sobre els refugis climàtics. L'Ajuntament no tanca la porta a oferir espais per dormir en episodis com aquest de calor extrema. La Juani Soriano és directora territorial del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
I un futur dispositiu extraordinari, doncs no ho descartem, no ho descartem. Estem en un treball també d'ampliar mirada, de revisar l'operativa i de veure que hi ha també altres fenòmens meteorològics que fins ara també no ens estaven trobant tant i hem d'incorporar també aquesta nova realitat en els nostres procediments.
La fase d'alerta es mantindrà activa mentre les temperatures diurnes superin els 34 graus.
I 27 centres d'atenció primària han deixat de ser un CAP i s'han convertit en un CESIR, un centre de salut integral de referència. És el primer pas per reformar el model d'atenció primària a Catalunya.
I quina és la diferència? Doncs hi haurà els mateixos professionals, però el que canvia és l'organització amb l'objectiu de que la resposta als pacients sigui més fàcil i més ràpida i reduir la burocràcia. A la pràctica això vol dir que els usuaris haurien de rebre rebre atenció en 48 hores, sempre que no sigui una urgència, evidentment. Els nous CESIR tindran més autonomia de gestió i professionals com l'Àngels Vara, del CESIR del barri llatí de Santa Coloma de Gramenet, creu que és una bona oportunitat per millorar l'atenció als pacients.
Tenim els professionals moltes ganes de canvi, d'evolucionar. Els nostres usuaris, doncs, mereixen una atenció diferent a la que han tingut fins ara, perquè bueno, doncs els canvis demogràfics, els canvis socials, doncs cap aquí ens han portat. Ho farem a través de la confiança, de l'autonomia i sobretot basat també en el professionalisme dels companys.
D'aquí a un any es farà una avaluació de com ha anat aquesta experiència en aquests 27 nous CESIR abans d'extendre el model arreu de Catalunya.
I estem molt pendents d'un incendi a la comarca de la Noguera, a Torrefeta i Florejacs, que s'ha declarat poc després de les 5 de la tarda i que ha obligat a confinar el municipi de Cabanabona i el nucli urbà de Vilalta.
Exacte, es tracta d'una àrea extensa d'unes 1.300 hectàrees, però l'ordre de confinament afecta 450 persones. Els bombers hi tenen treballant 33 dotacions, 8 de les quals aèries, en l'extinció d'un foc que afecta unes 500 hectàrees de superfície i amb el factor en contra del fort vent que bufa a la zona. I un altre incendi que ja està estabilitzat, s'ha declarat també aquesta tarda a la Segarra i ha obligat també a confinar els veïns de Sanaüja i Ribelles per la proximitat del foc, tot i que aquest confinament ja s'ha aixecat parcialment.
Més informació a COPE Catalunya i a les xarxes socials de COPE. Yolanda Bernal, gràcies, fins demà.
Adéu, fins demà.
Que vagi bé. Les 7 de la tarda, 55 minuts, arriba el moment de la informació esportiva amb Víctor Navarro. Bona tarda, Víctor.
Molt bona tarda, Montse.
El número 10 del Barça, atenció, canvia de propietari.
Sí, canvia de propietari perquè Ansu Fati, després de renovar per una temporada més fins al 2028 com a blaugrana, marxa cedit al Mónaco per la 25-26. Aquest és Ansu Fati.
Hola a todos, soy Ansu Fati. Estoy muy contento de estar aquí en Mónaco. Bueno, con ganas de empezar y de trabajar con el equipo y Jesse Frey.
Això que deia és, ho faré, estic preparat, deia el Bodansu, marxa amb una opció de compra d'11 milions d'euros. Si el Mónaco el comprés, si el fitxés, el Barça té una, es guarda, té una opció de recompra de 28 milions d'euros. Els del Principat pagaran la meitat del seu sou, se'n va deixant un marge salarial d'uns 8 milions d'euros bruts i, a més, aquest dorsal número 10 queda lliure. Avui s'havia de fer oficial el nou propietari, que serà Lamine Yamal, però esperaran finalment fins al 13-14 de juliol que torni de vacances amb les proves mèdiques i el primer entrenament per donar-li aquest dorsal ja de manera oficial.
I mentretant, Víctor, com tenim el tema de Nico Williams?
Doncs ell ha estat de vacances, precisament amb la Lamine Yamal, a Marbella, però del seu futur professional té tots els detalls l'Helena Condis. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. El Barça està a punt per pagar a finals d'aquesta setmana els 62 milions de clàusula de Nico Williams. Només ha de donar l'okay al futbolista perquè executin i abonin aquest import. El que no li poden garantir és la inscripció immediata, com exigeix el seu agent, però el club tampoc accepta posar una clàusula alliberatòria després de que pagui 60 milions. Diuen des del club que es tracta d'un vot de confiança mutu i demanen marge per tornar a la regla de l'1-1 assegurant-li que Nico estarà inscrit per començar la Lliga el 15 d'agost. Fonts properes a la negociació creuen que són diferències totalment salvables. Nico és el que va donar el pas per reactivar el seu fitxatge. Està boig per fitxar pel Barça. Tot es pot accelerar a finals d'aquesta setmana per evitar que s'hagi de presentar, que arribem al 9 de juliol i s'hagi de presentar a Bilbao.
Gràcies, Helena. A més, com a últim apunt del Futbol Club Barcelona, demà surten a la venda les noves samarretes, la primera equipació blaugrana d'aquesta temporada, que començarà el 15 d'agost.
I a Can Espanyol segueixen movent-se en el mercat.
Hora de Ramon Terrats. I Esperico arriba cedit per una temporada amb una opció de compra.
El soci 5.894 està preparat. Els somnis es fan realitat.
És soci de l'Espanyol des que va néixer. Fa 24 anys, el migcampista ve procedent del Getafe, on ha sigut important i clau a la segona meitat de la temporada amb Bordalàs.
I en waterpolo tenim un comiat sonat.
El de Perrone, i ha estat el seu anunci de retirada, el nostre company Sergi Ita. Bona tarda.
Bona tarda, Víctor. Doncs sí, fa escassament una hora que Felipe Perrone s'ha acomiadat del waterpolo després d'una trajectòria plena d'èxits en molts equips d'Europa, però en especial el Club Natació Atlètic Barceloneta, el club de la seva vida, on hem viscut un acte molt especial. Tant jugadors, afició i família l'han acompanyat en aquest comiat tan emotiu. Això deia Perrone quan li han preguntat de com li agradaria que el recordessin.
Jo crec que que se acuerde realmente de alguien que la gente lo ha visto, que realmente lo daba todo en el agua. Yo creo que si hay algo que la gente no ha visto es que yo lo he dado todo, 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 todo. Como nada más, sí, que se acuerde de esto, de este bajito, ¿no? Porque mido 1,83, no te puedo ser bajito, que lo daba todo en el agua y que tenga este recuerdo.
Una jornada memorable per recordar tot el que ha donat per l'esport i en especial en aquest club on sempre serà una figura molt estimada. Gràcies.